Bon dia i bona hora, benvinguts als 5 minuts més. Dijous 21 de novembre del 24, amb el cel encara mig encapotat i amb temperatures fresquetes a les nostres comarques. Daniel Puigverd, què tal, com estàs?
Què tal, Joel, com estàs?
Doncs mira, aquí dintre l'estudi anem amb màniga curta, jo com a mínim, tu no?
Jo vaig amb jersei encara.
Però a l'exterior és recomanable avui abrigar-se.
Doncs sí, abrigar-se, perquè de fet ens llevem amb 0 graus a Vall de Núria, en tenim 5 a Molló i a Ribes de Freser, 6 graus els tenim a Camprodon i a Das, 7 a Ripoll i a Santa Pau, 8 graus a Olot i a la Vall d'en Bas, també a Vic, 9 graus a Anglès, a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 10 a Castellfollit de la Roca, 11 graus a Banyoles i a Girona, 12 els tenim a Figueres i 13 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Durant les últimes hores ja ha passat el front, que hi va deixar algunes pluges a la tarda, al vespre, sobretot cap al Golf de Roses, a punts del centre i sud de l'Alt Empordà, i alguna propina a la resta. A Olot no va caure ni mig litre per metre quadrat, però en canvi a Roses van caure entre 14 i 18 litres per metre quadrat, 15 a Castelló d'Empúries, 9 a Cabanes, per tant aquí va ploure bé. I bé, aquesta matinada la temperatura ha baixat una mica lleugerament, alta muntanya, 2 sota 0 la Tosa, 2.500 metres, 0 graus a Ull de Ter, 2 graus a Das, hem baixat a 7-8 graus tant a Vic com a Olot, 5 a Olost, a Lluçanès, i temperatures de 10-11 cap a la Costa Brava. Avui el dia quedarà variable, mig ennuvolat, en principi no preveiem pluja, i el vent del sud, sud-oest, serà moderat aquesta tarda amb alguna ratxa forta. Per tant, un dijous relativament tranquil i temperatura agradable. De dia màximes de 15-18, fregant els 20 graus a alguns sectors de la costa i del prelitoral. Demà baixa la temperatura, una altra cua de front passa pel Pirineu, pot caure algun xàfec en aquest sector, Ripollès, nord de la Cerdanya, si neva poquet, cap a 1.200 metres. Demà baixa notablement la temperatura a muntanya, aquest divendres, i també entre la tarda i el vespre algun ruixat pot caure al Gironès, sud del Baix Empordà, o sobretot cap a la selva, ruixats que poden deixar al voltant de 5, 7, 8 litres per metre quadrat. La resta creiem que no hi plourà, i la tramuntana es reforçarà amb temporal marítim cap a la Costa Brava, cap a l'Alt Empordà. El cap de setmana, variable i mig ennuvolat, una mica més de núvols diumenge, però entra vent del sud càlid. Atenció, perquè puja la temperatura, la matinada de dissabte encara serà una mica freda, però de dia ja estarem a més de 18 o 20 graus. I diumenge podríem superar els 20-22, i atenció, dilluns. Dilluns amb vent del sud encara farà més calor, i podríem arribar a superar els 23-24 graus, una temperatura totalment primaveral i fora de temps. Aquesta temperatura alta continuaria dimarts, però no tant. El dia més càlid, clarament, seria dilluns.
Són les 8 del matí amb 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Maià de Montcal intentarà desencallar de nou l'urbanització del Molí del Llorenç.
Fa dècades que aquesta zona del poble pateix una problemàtica complexa. És una urbanització que al seu moment no es va fer bé i que ha acabat convertint-se en un espai on conviuen veïns de forma legal amb d'altres que ocupen parcel·les fora de la normativa. L'Ajuntament admet que és impossible urbanitzar la zona perquè això suposaria haver de triplicar el pressupost d'un any per fer només la primera fase.
L'alcalde Estavi Casadevall.
Nosaltres creiem que ho hem de fer, perquè els propis veïns que porten anys visquent ho demanen. Ens trobem que últimament s'ocupen fins i tot parcel·les, hi ha una mala gestió de les parcel·les buides, i llavors això no, creiem que no pot continuar. I ara sí que estem com actualitzant aquest projecte que es va fer el 2012 amb l'objectiu de valorar els costos, de fer una proposta veïnal dels propietaris, i en el cas de que això tiri endavant, doncs començar a organitzar, si més no per fases, i intentar que a poc això es vagi desencallant, perquè és una problemàtica, i sobretot la gent que viu i porta molts anys visquent i que vol tirar endavant, els hem d'ajudar.
I encara més obres importants, la tercera fase de les obres de l'antic Hospital Sant Jaume d'Olot ha de començar abans que s'acabi aquest any.
Es tracta de la reforma de les unitats de convivència de la segona planta de la residència amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels usuaris. Aquestes reformes tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros.
Escoltem l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
He adjudicat una obra de important, de gairebé 2 milions d'euros, tota l'actuació, que compta amb una part de finançament que ve del Next Generation, i en total amb les tres fases que s'han executat en aquest moment, doncs aproximadament en números rodons són 4 milions i mig d'euros els que s'han destinat a l'arranjament complet de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, entenent tota aquella part de la residència que dona prou carrer de Sant Rafel. Més endavant s'haurà d'abordar doncs successivament en fases posteriors doncs la reforma de tot l'edifici de l'antic hospital.
A la pàgina econòmica, uns 10.000 treballadors de les Càrnies gironines estan cridats a sumar-se a la vaga convocada el 4 i 5 de desembre davant del bloqueig del conveni estatal del sector.
L'aturada que convoquen els sindicats UGT, Comissions Obreres i Unió de Gallecs afectarà escorxadors, sales de desfer i empreses que produeixen pernils i embotits.
La secretària del sector alimentari de la UGT a Catalunya és Alicia Buil.
Ens han ofert un increment d'un 2,2% per cada un dels anys del conveni, que són per l'any 24 i per l'any 25, i això nosaltres ho considerem doncs una manca de respecte a la negociació i una manca de respecte als acords establerts a l'acord estatal de negociació col·lectiva.
I el Turisme Rural de Catalunya publica un manifest amb 5 línies d'actuació que pretén millorar les condicions del medi rural català i equilibrar l'activitat turística al territori.
En aquesta línia, els representants del sector s'han reunit amb la nova directora, Cristina Laguer, qui assegura que el departament ja està treballant en la creació d'un pla sectorial a Catalunya que té com a objectiu ordenar el turisme.
El vicepresident de Turisme Rural gironès, Ferran Miquel.
Que es reguli aquest tema des de diversos punts de vista. Des del punt de vista de que, en realitat, és una activitat econòmica i per tant genera uns beneficis, i si genera uns beneficis és normal doncs que es reguli com una activitat econòmica. Per altra banda, també demanem que es regularitzi l'activitat en el sentit de que el reglament és molt minsa.
I avui també us explicarem que hi ha més participants, més projectes i formadors de més nivell a la segona edició del Garrotxa Startup.
L'associació Garrotxa Tech impulsa aquest programa d'emprenedoria que pretén ajudar a desenvolupar idees de negoci a joves de la comarca. Durant 16 setmanes, els participants del Garrotxa Startup es formaran per anar polint la seva idea de negoci.
El president de l'entitat és Aleix Lagarés.
Per exemple, hem agafat formadors, concretament amb la part de prototipatge, molt més capacitats. Pensem que ara hi ha formadors que única i exclusivament es dediquen professionalment el prototipatge, gent que analitzant tota la part de negoci molt més reforçada, amb gent amb molta més experiència i concretament consultores a nivell nacional superimportants.
Són les 8 del matí amb 7 minuts. Al món es calcula que una de cada 5 dones i un de cada 10 homes afirma haver patit abusos sexuals en la seva infància. Segons l'Organització Mundial de la Salut, aquests nens i nenes tenen més probabilitats de veure's implicats en algunes formes d'abús al llarg de la seva vida futura. Aquest dimecres s'ha commemorat el Dia Internacional del Dret dels Infants i hem anat a descobrir com viuen aquesta jornada els nens i nenes de les nostres comarques.
El meu desig és que amb tants drets que hi ha en el món dels infants és que tots els nens del món, bueno, i nenes, puguin tenir tots aquests drets, puguin viure els drets que hi ha.
El meu desig ha sigut que tots els infants del món puguin tenir menjar i beure i que no passin gana.
El meu desig ha sigut que tots els nens i nenes que estan en guerra tinguin pau, perquè les bombes poden destrossar cases, pisos, treballs i els nens es quedin.
Activem Olot demana més coordinació entre l'Ajuntament d'Olot i l'empresa encarregada de la recollida i custòdia d'animals a la Garrotxa per tenir un major control de les colònies de gats a les ciutats.
El seu portaveu, Jordi Rubió, diu que no s'està fent mala feina, però reclama més accions, com per exemple disposar d'un cens de gats i un protocol de captura, esterilització i retorn d'aquests animals.
El que demanem és, ens assentem ja a començar a treballar plegats, perquè tots estem treballant però de forma descoordinada i cadascú, no?, pues sense un eix comú, per tant assentant-nos i començar a treballar de manera coordinada per saber, primer, quants gats tenim a la nostra ciutat, perquè quantes colònies tenim, quants gats estan xipats, quants no, quants estan castrats, quants no.
I avui també hem de parlar de la Fira Orígens, perquè les Cols i Cal Enric aportaran les seves estrelles a la mostra.
Dos dels restaurants més importants de la comarca també seran protagonistes del certamen que se celebra aquest cap de setmana. Els dos han preparat plats relacionats amb la cuina catalana i el producte de proximitat, especialment el de la Garrotxa. Expliquen als micròfons la importància que tenen els productes locals en el dia a dia dels cuiners.
Qui ho explica és Martina Puigverd, del restaurant Les Cols.
Des d'aquí al restaurant Les Cols intentarem, doncs, en aquest sentit, lligar-ho molt i cuinarem, doncs, per exemple, nosaltres els de Santa Pau, aquest producte en denominació d'origen protegida que tenim aquí a la comarca. Els acompanyarem també amb nap negre, també molt d'aquí, o peus de porc, rovellons, molt de temporada. Llavors també farem un mel i mató amb nous i rata fia.
I avui també anirem a teatre perquè la Taranyina torna a filar. La companyia teatral ripollesa ressorgeix de nou i torna als escenaris amb Boing Boing al Teatre Comtal.
Serà els dies 29 i 30 de novembre. La Taranyina feia 12 anys que no presentava cap proposta teatral i ara vol tornar a aixecar el vol amb una obra que promet entretenir els espectadors i fer-los passar una bona estona.
En Ramon Verdaguer és el president de l'entitat.
Aquesta companyia la vam crear l'any 82, ja parlo de molts anys, i vam estar actius durant molts i molts anys. I fa uns 12 anys, doncs, per diferents motius, gent que ens va deixar, i tot, bueno, moltes coses que passen a la vida, doncs vam deixar de fer teatre. I ara portàvem 2 anys ja parlant, doncs tu, hem de tornar-hi, hem de tornar-hi, bueno, i que era millor obra per agafar el vol que el Boing Boing.
Doncs vinga, tots a veure el Boing Boing. I per cert, aquest cap de setmana el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot renovarà els Hereus i Pubilles de la ciutat i comarca, un espai, una activitat que podreu seguir en directe a través d'Olot Televisió.
La proclamació dels nous representants d'Olot i la Garrotxa arriba als seus 50 anys. Per aquest motiu també s'han convidat els Hereus i Pubilles de l'últim mitjecle.
Escoltem, la Rosa Teixidor és una de les membres de l'organització.
I una de les coses que també hem convidat aquest any és l'hereu, l'Albert Planes, que va ser el primer hereu de la Garrotxa, del 2005, i de les comarques gironines 2006. I la Pubilla, que és la Mimi Badosa, de Sant Joan les Fonts, que també va ser de la Garrotxa.
I a les 8 i 11 parlem d'esports. L'hoquei Olot visita el Camp del Ferro amb mentalitat guanyadora.
Els olotins arriben després d'empatar davant el Ribas i demostrar ser forts mentalment. És un dels aspectes que destaca Miqui Ràfols en la prèvia d'un duel que es preveu igualat i on el conjunt garrotxí hi arriba amb tota la plantilla disponible.
Vaig sortir content sobretot per això, per aquesta capacitat de mantenir el pla de partit, tot i anar per darrere en el marcador, i jugant a casa, perquè a vegades aquesta precipitació, aquestes ganes de voler remuntar ràpid, fan que puguis tenir errades defensives i que el resultat se te'n vagi, llavors es fa molt difícil acostar-te en el marcador.
El garrotxí Martí Vayreda disputarà aquest cap de setmana l'última Copa del Món de la temporada.
El pilot s'ha marcat com a objectiu estar entre els 6 primers. Serà l'última competició abans del Mundial del mes de desembre. Vayreda es troba en el millor punt de la temporada físicament, tot i que encara està lluny del nivell dels millors pilots.
És fer un top 6. L'objectiu per aquest fin d'any i també per al campionat del món és fer top 6. Top 6 vol dir entrar a la final. Per tant, a les semis has de quedar dins els 6 primers i un cop a la final és disfrutar-ho. Estic en el meu millor punt. O sigui, he notat molt que he anat millorant molt al llarg dels mesos. És veritat que cada vegada em costa millorar més, no? Ja estic en aquell punt on clar, ja hem arribat a un nivell molt alt.
La canta bandolenca Joana Tubau s'ha proclamat subcampiona d'Espanya sub-17 d'halterofília.
Tubau va quedar primera en la modalitat de dos temps i segona en arrencada, acabant finalment en segona posició. Una actuació que la deixa satisfeta després de mesos de sacrificis i entrenaments.
La veritat és que em va agradar molt l'experiència i tot. Anar de campionat és una cosa que m'agrada molt i després de tot el sacrifici que fem entrenant i tot, doncs arribar i veure que has fet un bon resultat, doncs t'alegra. I després de passar unes setmanes portant una bona alimentació entre els estudis, entrenar i tot, doncs surts satisfet si has tingut una bona competició.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cinc minuts més, amb Joel Tallant i Anion Puigverd.
Ens acostem a un quart de nou. L'Ajuntament de Baia de Montcal intentarà desencallar de nou l'urbanització del Molí del Llorenç. Fa dècades que aquesta zona del poble pateix una problemàtica molt complexa, i és que és una urbanització que al seu moment no es va fer bé, i va haver fins i tot una estafa entre mig amb el tema dels terrenys, i que ha acabat convertint-se en un espai on hi conviuen ara veïns de forma legal amb altres que ocupen parcel·les diguem-ne, fora de la normativa.
L'Ajuntament admet que és impossible urbanitzar la zona perquè això suposaria haver de triplicar el pressupost d'un any per fer només la primera fase.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Maià de Montcal tornarà a intentar desencallar la urbanització del Molí d'en Llorenç. Fa dècades que aquesta zona habitada del poble pateix un greu problema. D'entrada, la urbanització té parts inacabades, sense serveis i sense asfaltar, però tot això se li ha de sumar l'ocupació legal de parcel·les buides que estan en venda, algunes d'elles per autocaravanes i altres tipus d'habitatges. Fa uns anys l'Ajuntament va intentar posar ordre a l'urbanització i sancionar l'ús indegut dels solars, però no es va aconseguir, entre altres coses, per la necessitat d'efectius policials i de seguretat a la zona. Tal com explica l'alcalde Tavi Casadevall, des del consistori ja s'han posat en contacte amb l'antic equip redactor del projecte de l'urbanització per tornar a valorar possibilitats.
Nosaltres creiem que ho hem de fer perquè els propis veïns que porten anys visquent ho demanen. Ens trobem que últimament s'ocupen fins i tot parcel·les, hi ha una mala gestió de les parcel·les buides i llavors això no, creiem que no pot continuar. I ara sí que estem com actualitzant aquest projecte que es va fer el 2012 amb l'objectiu de valorar els costos, de fer una proposta veïnal dels propietaris i en el cas que això tiri endavant doncs començar a organitzar, si més no per fases, i intentar que a poc això es vagi desencallant perquè és una problemàtica i sobretot torni la gent que viu i porta molts anys visquent i que vol tirar endavant, els hem d'ajudar.
Segons l'Ajuntament de Maià, l'urbanització hi ha al voltant d'un 50% d'espais habitats amb cases i al voltant d'un 50% restant de parcel·les en venda des de fa temps, que actualment tenen poc valor perquè la zona no està urbanitzada. Casadevall reconeix que des del consistori, amb un pressupost anual que ronda el 500.000 d'euros, és absolutament impossible que ho puguin resoldre sols i apel·la a la col·laboració de tots els agents possibles.
Et parlaria que doblaríem o triplicaríem el pressupost de l'Ajuntament en una fase. No amb tota la vida, per tant, triplicar el pressupost de l'Ajuntament en una fase és totalment inviable, no? L'Ajuntament no pot assumir això, si no hi ha els propis propietaris que hi posen de la seva part i fins i tot alguna promotora externa que vulgui pensar que és una opció de futur, doncs l'Ajuntament com a Ajuntament no pot actuar. Suposo que, bueno, està clar que fins aquí per això l'Ajuntament no havia actuat mai, no? Perquè és que realment no podíem executar-ho i nosaltres, bueno, ho intentarem amb tot això que això suposa, però bueno, ho intentarem. Creiem que amb l'ajuda dels propis veïns, del propi Ajuntament, de l'equip redactor i fins i tot de les administracions superiors que ens puguin com a mínim assessorar cap on hem d'anar, ho podrem desencallar.
D'altra banda, Maià espera poder disposar de més habitatge en els pròxims anys, sempre i quan els propietaris privats tinguin endavant diverses promocions. A l'entrada del poble hi ha algunes parcel·les en venda i just darrere l'Ajuntament també hi ha sol edificable.
Més obres de gran envergadura. La tercera fase de les obres de l'antic Hospital Sant Jaume d'Olot ha de començar abans que s'acabi aquest any.
Es tracta de la reforma de les unitats de convivència de la segona planta de la residència amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels usuaris. Aquestes reformes tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros.
La residència situada a l'antic Hospital Sant Jaume tornarà a estar d'obres a finals d'any. Serà amb la tercera fase de rehabilitació que suposarà completar la reforma integral de totes les habitacions i espais comuns dels 70 residents que hi ha actualment. L'objectiu per part de l'Ajuntament d'Olot és el de millorar els equipaments dins la residència per poder aconseguir una millor qualitat de vida per part dels usuaris. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica la importància d'anar fent millores i que el projecte no s'acaba aquí.
He adjudicat una obra de important, de gairebé 2 milions d'euros, tota l'actuació, que compta amb una part de finançament que ve del Next Generation, i en total, amb les tres fases que s'han executat en aquest moment, doncs aproximadament en números rodons són 4 milions i mig d'euros els que s'han destinat a l'arranjament complet de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, entenent tota aquella part de la residència que dona per al carrer de Sant Rafel. Més endavant s'haurà d'abordar, doncs, successivament en fases posteriors, doncs, la reforma de tot l'edifici de l'antic hospital.
Fa temps es van dur a terme accions de reforma molt comunitàries de la planta baixa, com rehabilitar la part de la recepció, les sortides d'emergència i la col·locació d'ascensors, entre d'altres. La segona fase va consistir a rehabilitar les unitats de convivència dels usuaris de la primera planta i en aquesta tercera es reformarà tota la segona planta. Berga explica els terminis de les obres d'aquesta fase.
Les obres s'han adjudicat avui mateix i, per tant, doncs, començaran ja abans de Nadal i l'execució, doncs, hauria d'acabar abans de l'acabament de l'any que ve, de l'any 2025.
L'objectiu per part de l'Ajuntament d'Olot és el de seguir fent reformes a la residència Sant Jaume per tal de poder incrementar els usuaris. Esperen que les pròximes accions que s'hagin de dur a terme puguin comptar també amb fons europeus.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a l'economia. Uns 10.000 treballadors de les Càrnies gironines estan cridats a sumar-se a la vaga convocada el 4 i 5 de desembre davant el bloqueig del conveni estatal del sector. L'aturada que convoquen els sindicats UGT, Comissions Obreres i Onda Gallec afectarà escorxadors, sales de desfer i empreses que produeixen pernils i embotits.
La secretària del sector alimentari de la UGT a Catalunya, Alicia Buil, critica l'immobilisme de la patronal que ofereix increments salarials del 2,2% en un sector que majoritàriament es troba a mans de grans empreses i que genera beneficis.
Ens han ofert un increment d'un 2,2% per cada un dels anys del conveni, que són per l'any 24 i per l'any 25, i això nosaltres ho considerem doncs, una manca de respecte a la negociació i una manca de respecte als acords establerts a l'acord estatal de negociació col·lectiva.
La convocatòria de vaga que ja s'ha registrat afecta totes les Càrnies de l'Estat. La UGT recorda que precisament aquesta és la principal indústria del sector agroalimentari a Catalunya, que mou més de 10.000 milions d'euros anuals.
I esperem que les empreses, ja que les patronals estan doncs, mantenint el bloqueig, que les empreses facin la seva feina amb les patronals i també facin la pressió per donar peu a una negociació real, que és el que no hi ha hagut en tot aquest any.
L'aturada s'ha convocat per als dies 4 i 5 de desembre i s'estén a escorxadors, sales de desfer, empreses de triperia i fàbriques de pernils i embotits.
El Turisme Rural de Catalunya ha publicat un manifest amb 5 línies d'actuació que pretén millorar les condicions del medi rural català i equilibrar l'activitat turística al territori. En aquesta línia, els representants del sector s'han reunit amb la nova directora, Cristina Lager, qui assegura que el departament ja està treballant en la creació d'un pla sectorial a Catalunya que té com a objectiu posar ordre en aquest tipus de turisme. Informa Judit Curós.
Representants del sector del turisme rural a Catalunya s'han reunit amb la nova directora general de turisme, Cristina Lager, per presentar el manifest en defensa del medi rural que ja es va publicar el mes de juliol i que recull propostes orientades a avançar cap a un model turístic més responsable i sostenible. El document preveu 5 punts d'actuacions per tal d'establir solucions per afrontar les dificultats que travessa el sector. Un dels punts claus és la regulació dels habitatges d'ús turístic. A la trobada també hi va assistir Ferran Miquel, vicepresident de Turisme Rural Girona.
Que es reguli aquest tema des de diversos punts de vista. Des del punt de vista de que en realitat és una activitat econòmica i per tant genera uns beneficis, i si genera uns beneficis és normal doncs, que es reguli com una activitat econòmica. Per altra banda, també demanem que es regularitzi l'activitat en el sentit de que el reglament és molt minsa i que hi ha estàndards de qualitat, estàndards de seguretat, estàndards d'urbanisme i de viabilitat que no s'han tingut presents, o sigui, no s'han tingut presents, i per tant nosaltres creiem que respecte als nostres establiments per nosaltres és una competència deslleial si no estan en les mateixes condicions que nosaltres.
Durant la reunió, Lager va destacar que el departament està treballant en la creació d'un pla territorial sectorial per ordenar el turisme a Catalunya. A més, el sector també celebra que es va confirmar que es començarà a elaborar una nova llei per actualitzar la regulació del sector i adaptar-la als nous reptes que afronta el país.
No deixem l'economia, més participants, més projectes i formadors de més nivell a la segona edició del Garrotxa Startup.
L'associació Garrotxa Tech impulsa aquest programa d'emprenedoria que pretén ajudar a desenvolupar idees de negoci a joves de la comarca. Durant 16 setmanes, els participants del Garrotxa Startup es formaran per anar polint la seva idea de negoci.
13 joves i 10 projectes conformen la segona edició del Garrotxa Startup, el programa de l'associació Garrotxa Tech que pretén impulsar les idees de negoci de joves de la comarca. Enguany s'ha doblat el nombre de participants i de projectes. Destaca el fet que la majoria dels projectes es troben en fase embrionària i que els participants han acabat els seus estudis universitaris o de cicles formatius o estan a punt de fer-ho. En aquesta segona edició també s'ha apostat per fer un pas més en la qualitat dels formadors, que venen d'empreses de primer nivell, com per exemple Xavi López, product manager de Nespresso. En parla Luis Gagares, president de l'associació Garrotxa Tech.
Per exemple, hem agafat formadors, concretament amb la part de prototipatge, molt més capacitats. Pensem que ara hi ha formadors que única i exclusivament es dediquen professionalment al prototipatge, gent que analitzant tota la part de negoci molt més reforçada, amb gent amb molta més experiència i concretament consultores a nivell nacional superimportants.
Durant 16 setmanes els participants del Garrotxa Startup desenvoluparan la seva idea de negoci a través de formacions especialitzades cada setmana i entregues que hauran de fer.
Passem per quatre fases. Una fase principal és la ideació, una altra seria la del prototipatge, fer un prototip escalable i llavors fer el que seria el business plan, és a dir, tancar un model de negoci amb un pla de negoci, i després última fase, la presentació, que acabem concloent amb el Garrotxa Startup Day.
Des de l'associació Garrotxa Tech asseguren que dels 5 projectes presentats l'any passat, 4 se segueixen desenvolupant i diuen que el seu model de programa d'emprenedoria s'està començant a replicar a altres indrets de Catalunya.
Escolteu els 5 minuts més, 5 minuts, 2 quarts de 9. Esports, l'hoquei Olot visita el camp del Ferro amb mentalitat guanyadora.
Els olotins arriben després d'empatar davant el Ribes i demostrar ser forts mentalment. És un dels aspectes que destaca Miqui Ràfols.
A la recerca del joc desitjat és el principal objectiu de l'hoquei Olot a aquestes jornades. Trobar la tecla i la línia per encadenar més d'un partit bo amb l'estil de joc que es vol mostrar. L'equip va donar bons símptomes en la darrera jornada disputada davant el Ribes madrileny, on els olotins van empatar a 3 i aguantar en els moments més complicats quan els visitants buscaven endur-se la victòria. És un dels aspectes que ha destacat en la prèvia del Club Petit Congrés Hoquei Olot el tècnic de l'equip, Miqui Ràfols.
Vaig sortir content sobretot per això, per aquesta capacitat de mantenir el pla de partit tot i anar per darrere en el marcador i jugant a casa, perquè a vegades aquesta precipitació, aquestes ganes de voler remuntar ràpid fan que puguis tenir errades defensives i que el resultat se te'n vagi, llavors es fa molt difícil acostar-te en el marcador.
El Club Petit Congrés arriba a aquest partit després de sumar 5 punts i posant contra les cordes a rivals de nivell, com el Barça Atlètic, el Palafrugell o el Girona. Un rival dur defensivament i que juga en una pista de parquet, superfície no habitual per l'hoquei Olot.
Ens acostem a 8:45, una pausa per la publicitat i a la tornada més continguts aquí a l'antena dels 5 minuts més.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otivat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otivat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Imagina't vaques i ovelles felices pasturant al mig de la natura, a les serres de Milany, Santa Magdalena i el Puig de Calb, amb totes les garanties de benestar animal. La seva carn la trobaràs a la carnisseria Can Bailèn, al veïnat Poca Farina de Sant Privat d'en Bas, perquè a Can Bailèn són ramaders i venen el que produeixen. A més, trobaràs embotits elaborats per ells mateixos. Gaudeix la qualitat del que és autèntic. Vine i descobreix totes les novetats de la reforma que han fet pensant en donar-te el millor servei. Carnisseria Can Bailèn. Des de fa més de 30 anys, al veïnat Poca Farina de Sant Privat d'en Bas. També a Instagram.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar.
Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Olot Motor, a la carretera de Santa Coloma sense número, les preses.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Bon dia, són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat el pressupost més alt de la seva història per al pròxim curs 2025. Es tracta d'un pressupost que per primera vegada trenca la línia dels 13 milions d'euros i que compta amb un marcat accent feminista, defensor de la llengua catalana i amb una aposta clara per la sostenibilitat. L'Amadeu en Rossell és el president del Consell Comarcal.
Avui presentem un projecte de pressupost amb un marcat accent feminista, defensor de la llengua catalana i també amb una aposta clara per la sostenibilitat. A banda de tots els altres projectes i que ens explicaran properament. Són uns comptes molt ambiciosos, per primera vegada superaran el llindar dels 13 milions d'euros. Per tant, pensem que això és una data important de recalcar.
8:31, l'Ajuntament de Maià intentarà desencallar de nou la urbanització del Molí del Llorenç. Fa dècades que aquesta zona del poble pateix una problemàtica molt complexa.
És una urbanització que al seu moment no es va fer bé i que ha acabat convertint-se en un espai on conviuen veïns de forma legal amb d'altres que ocupen parcel·les fora de la normativa. L'Ajuntament admet que és impossible urbanitzar la zona perquè això suposaria haver de triplicar el pressupost d'un any per fer només la primera fase.
L'alcalde és en Tavi Casadevall.
Nosaltres creiem que ho hem de fer perquè els propis veïns que portes anys visquent ho demanen. Ens trobem que últimament s'ocupen fins i tot parcel·les, hi ha una mala gestió de les parcel·les buides i llavors això no, creiem que no pot continuar. I ara sí que estem com actualitzant aquest projecte que es va fer el 2012 amb l'objectiu de valorar els costos, de fer una proposta veïnal dels propietaris i en el cas que això tiri endavant doncs començar a organitzar, si més no per fases, i intentar que a poc això es vagi desencallant perquè és una problemàtica i sobretot la gent que viu i porta molts anys visquent i que vol tirar endavant els hem d'ajudar.
I a Olot, la tercera fase de les obres de l'antic Hospital Sant Jaume han de començar abans que s'acabi aquest any.
Es tracta de la reforma de les unitats de convivència de la segona planta de la residència amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels usuaris. Aquestes reformes tenen un cost aproximat de 2 milions d'euros.
Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
He adjudicat una obra de important, de gairebé 2 milions d'euros, tota l'actuació, que compta amb una part de finançament que ve del Next Generation, i en total amb les tres fases que s'han executat en aquest moment doncs aproximadament en números rodons són 4 milions i mig d'euros els que s'han destinat a l'arranjament complet de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, entenent tota aquella part de la residència que dona prou carrer de Sant Rafel. Més endavant s'haurà d'abordar doncs successivament en fases posteriors doncs la reforma de tot l'edifici de l'antic hospital.
Pàgina econòmica, uns 10.000 treballadors de les càrnies gironines estan cridats a sumar-se a la vaga convocada el 4 i 5 de desembre davant el bloqueig del conveni estatal del sector.
L'aturada que convoquen els sindicats UGT, Comissions Obreres i el Gallec Siga afectarà escorxadors, sales de desfer i empreses que produeixen pernils i embotits.
La secretària del sector alimentari de la UGT a Catalunya és l'Alicia Buil.
Ens han ofert un increment d'un 2,2% per cada un dels anys del conveni, que són per l'any 24 i per l'any 25, i això nosaltres ho considerem, doncs, una manca de respecte a la negociació i una manca de respecte als acords establerts a l'acord estatal de negociació col·lectiva.
El Turisme Rural de Catalunya ha publicat un manifest amb 5 línies d'actuació que pretén millorar les condicions del medi rural català i equilibrar l'activitat turística al territori.
En aquesta línia, els representants del sector s'han reunit amb la nova directora, Cristina Lager, qui assegura que el departament ja està treballant en la creació d'un pla sectorial a Catalunya que té com a objectiu ordenar el turisme.
El sector ho valora positivament. El vicepresident de Turisme Rural Girona és Ferran Miquel.
Que es reguli aquest tema des de diversos punts de vista. Des del punt de vista de que en realitat és una activitat econòmica i per tant genera uns beneficis, i si genera uns beneficis és normal doncs que es reguli com una activitat econòmica. Per altra banda, també demanem que es regularitzi l'activitat en el sentit de que el reglament és molt minsa.
Més participants, més projectes i formadors de més nivell a la segona edició del Garrotxa Startup.
L'associació Garrotxa Tech impulsa aquest programa d'emprenedoria que pretén ajudar a desenvolupar idees de negoci a joves de la comarca. Durant 16 setmanes, els participants del Garrotxa Startup es formaran per anar polint la seva idea de negoci.
Per exemple, hem agafat formadors, concretament amb la part de prototipatge, molt més capacitats. Pensem que ara hi ha formadors que única i exclusivament es dediquen professionalment al prototipatge. Gent canalitzant tota la part de negoci molt més reforçada, amb gent amb molta més experiència i concretament consultores a nivell nacional superimportants.
Són paraules de l'Aleix Lagares, és l'impulsor de la iniciativa. En Salut Pública, Activem Olot demana més coordinació entre l'Ajuntament d'Olot i l'empresa encarregada de la recollida i custòdia d'animals a la Garrotxa, tot plegat per tenir un major control de les colònies de gats que hi ha a la ciutat.
El seu portaveu, Jordi Rubio, diu que no s'està fent mala feina, però reclama més accions, com per exemple disposar d'un cens de gats i un protocol de captura, esterilització i retorn d'aquests animals.
El que demanem és, ens assentem ja a començar a treballar plegats, perquè tots estem treballant, però de forma descoordinada i cadascú, no?, pues sense un eix comú. Per tant, assentar-nos i començar a treballar de manera coordinada per saber, primer, quants gats tenim a la nostra ciutat, perquè quantes colònies tenim, quants gats estan xipats, quants no, quants estan castrats, quants no.
Al món es calcula que una de cada 5 dones i un de cada 10 homes afirma haver patit abusos sexuals en la seva infància. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut. Aquests nens i nenes tenen més possibilitats de veure's implicats en altres formes d'abús al llarg de la seva vida. Són algunes de les conclusions del Dia Internacional del Dret dels Infants que s'ha celebrat aquest dimecres. Nosaltres hem volgut saber quins són els desitjos dels nens i les nenes de casa nostra.
El meu desig és que, amb tants drets que hi ha en el món dels infants, és que tots els nens del món, bueno, i nenes, puguin tenir tots aquests drets, puguin viure els drets que hi ha.
El meu desig ha sigut que tots els infants del món puguin tenir menjar i beure i que no passin gana.
El meu desig ha sigut que tots els nens i nenes que estan en guerra tinguin pau, perquè les bombes poden destrossar cases, pisos, treballs i els nens es quedin.
Són les 8:36, les Cols i Cal Enric aportaran les seves estrelles Michelin a la Fira Orígens que celebrarà Olot.
Dos dels restaurants més importants de la comarca també seran protagonistes del certamen que se celebra aquest cap de setmana. Els dos han preparat plats relacionats amb la cuina catalana i el producte de proximitat, especialment el de la Garrotxa. Expliquen als micròfons la importància que tenen els productors locals en el dia a dia dels cuiners.
Escoltem la xef Martina Puigverd de les Cols.
Des d'aquest restaurant les Cols intentarem, doncs, en aquest sentit, lligar-ho molt i cuinarem, doncs, per exemple, els fesols de Santa Pau, aquest producte en denominació d'origen protegida que tenim aquí a la comarca. Els acompanyarem també amb nap negre, també molt d'aquí, o peus de porc, rovellons, molt de temporada. Llavors també farem un mel i mató amb nous i ratafia.
I anirem també a teatre, perquè la Taranyina torna a filar. La companyia teatral ripollesa ressorgeix de les cendres i tornarà als escenaris amb Boing Boing al Teatre Comtal.
Serà els dies 29 i 30 de novembre. La Taranyina feia 12 anys que no presentava cap proposta teatral i ara vol tornar a aixecar el vol amb una obra que promet entretenir els espectadors i fer-los passar una bona estona.
Escoltem en Ramon Verdaguer, que és el president de l'entitat.
Aquesta companyia la vam crear l'any 82, ja parlo de molts anys, i vam estar actius durant molts i molts anys. I fa uns 12 anys, doncs, per diferents motius, gent que ens va deixar, i tot, bueno, moltes coses que passen a la vida, doncs vam deixar de fer teatre. I ara portàvem 2 anys ja parlant, doncs tu, hem de tornar-hi, bueno, i que la millor obra per agafar el vol que el Boing Boing.
Doncs vinga, anirem a veure el Boing Boing. Més coses, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot renovarà els hereus i les pobilles de la ciutat d'Olot i de la comarca de la Garrotxa aquest cap de setmana.
La proclamació dels nous representants d'Olot i la Garrotxa arriba als seus 50 anys. Per aquest motiu també s'han convidat els hereus i pobilles de l'últim mig segle.
La Rosa Maria Teixidor és membre de l'organització.
I una de les coses que també hem convidat aquest any és l'hereu, l'Albert Planes, que va ser el primer hereu de la Garrotxa, del 2005, i de les comarques gironines 2006, i la pobilla, que és la Mimi Badosa, de Sant Joan les Fonts, que també va ser de la Garrotxa.
L'Hoquei Olot visita el Camp del Ferro amb mentalitat guanyadora.
Els olotins arriben després d'empatar davant els Ribes i demostrar ser forts mentalment. És un dels aspectes que destaca Miqui Ràfols.
Vaig sortir content sobretot per això, per aquesta capacitat de mantenir el pla de partit, tot i anar per darrere en el marcador i jugant a casa, perquè a vegades aquesta precipitació, aquestes ganes de voler remuntar ràpid, fan que puguis tenir errades defensives i que el resultat se te'n vagi, llavors es fa molt difícil acostar-te en el marcador.
El Garrotxí Martí Vaireda disputarà aquest cap de setmana l'última Copa del Món de la temporada.
Sí, tot el que sigui temps a mi em beneficia. Això segur. Segur, i més que, bueno, més que alguns altres et diria, perquè al final les temporades són molt llargues. A pensar que vam començar la temporada al març i l'acabem al desembre. És molt complicat també, moltes vegades mentalment, d'aguantar tots aquests mesos entrenant a tope, no? Perquè a més les Copes del Món les tenim molt separades.
I la candabanolenca Joana Tobau s'ha proclamat subcampiona d'Espanya sub-17 d'halterofília.
La veritat és que em va agradar molt l'experiència i tot. Anar de campionat és una cosa que m'agrada molt, i després de tot el sacrifici que fem entrenant i tot, doncs arribar i veure que has fet un bon resultat, doncs t'alegra. I després de passar unes setmanes portant una bona alimentació, entre els estudis, entrenar i tot, doncs surts satisfet si has tingut una bona competició.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Mazón novament és protagonista de l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món. César Salomé Prades, la consellera d'Interior, assenyalada per la Dana.
Juan Carlos Valderrama serà el titular de la nova cartera d'Emergències i Interior, i Núria Martínez la substituirà a Justícia.
I Rivera acusa Mazón de burlar-se dels avisos vermells i diu que no hi va haver apagada informativa.
La ministra dona explicacions després d'una sessió de control dura amb acusacions creuades amb el Partit Popular per la paralització de les obres al barranc del Pollo.
Estos días hemos oído comentarios, en algunos casos procedentes de personas con responsabilidad pública, que creo que no ayudan nada, al revés, dificultan un análisis correcto de lo ocurrido y una respuesta rápida para estar preparados para lo que pueda venir.
Acord per desbloquejar la nova Comissió Europea amb Teresa Rivera, justament com a vicepresidenta.
El Partit Popular Europeu, els socialdemòcrates i els liberals ratifiquen el futur executiu de von der Leyen el mateix dia que la ministra espanyola compareix al Congrés per la gestió de la Dana.
Totes les mirades posades cap al conflicte entre Rússia i Ucraïna. Ucraïna que torna a atacar territori rus, ara amb missils fabricats al Regne Unit.
Diversos països occidentals com els Estats Units i Espanya tanquen les seves ambaixades a Kiev per la por d'un atac de Moscou.
Les 8 grans energètiques amenacen de retirar inversions si s'aproven més impostos per al sector.
Du comunicat de les grans multinacionals del sector de l'energia hores abans que es discuteixi el paquet de reformes fiscals al Congrés.
I haurem de pagar més per les escombraries, taxa de residus obligatòria i més cara gairebé a tot Catalunya, atenció al 2025.
Els experts reclamen canvis dràstics per augmentar la recollida selectiva tal com reclama la Unió Europea, ja que no separar les escombraries és més car i perjudica més el medi ambient.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió meteorològica, mapa de temperatures.
Doncs avui ens llevem amb un grau positiu a Vall de Núria a aquesta hora del matí. En tenim 6 a Ribes de Freser i a Molló, 7 graus a Camprodon i a Das, 8 a Ripoll i a Santa Pau, 9 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Vic, 10 a Sant Feliu de Pallerols, a Anglès i a Mieres, 11 graus a Castellfollit de la Roca, 12 a Banyoles i a Girona, 13 graus a Figueres i 14 a Roses.
Temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, com ho tenim això?
Durant les últimes hores ja ha passat el front, que hi va deixar algunes pluges a la tarda, al vespre, sobretot cap al Golf de Roses, a punts del centre i sud de l'Alt Empordà, i alguna propina a la resta. A Olot no va caure ni mig litre per metre quadrat, però en canvi a Roses van caure entre 14 i 18 litres per metre quadrat, 15 a Castelló d'Empúries, 9 a Cabanes, per tant aquí va ploure bé, i bé, aquesta matinada la temperatura ha baixat una mica lleugerament, alta muntanya, 2 sota 0 la Tosa, a 2.500 metres, 0 graus a Ull de Ter, 2 graus a Das, hem baixat a 7, 8 graus tant a Vic com a Olot, 5 a Olost, a Lluçanès, i temperatures de 10-11 cap a la Costa Brava. Avui el dia quedarà variable, mig ennuvolat, en principi no preveiem pluja, i el vent del sud, sud-oest, serà moderat aquesta tarda amb alguna ratxa forta. Per tant, un dijous relativament tranquil i temperatura agradable. De dia màximes de 15, 18, fregant els 20 graus a alguns sectors de la costa i del prelitoral. Demà baixa la temperatura, una altra cua de front passa pel Pirineu, pot caure algun xàfec en aquest sector, Ripollès, nord de la Cerdanya, si neva poquet, cap a 1.200 metres, demà baixa notablement la temperatura a muntanya, aquest divendres, i també entre la tarda i el vespre algun ruixat pot caure al Gironès, sud del Baix Empordà, o sobretot cap a la Selva, ruixats que poden deixar al voltant de 5, 7, 8 litres per metre quadrat. La resta creiem que no hi plourà, i la tramuntana es reforçarà amb temporal marítim cap a la Costa Brava, cap a l'Alt Empordà. El cap de setmana, variable i mig ennuvolat, una mica més de núvols diumenge, però entra vent del sud càlid. Atenció, perquè puja la temperatura, la matinada de dissabte encara serà una mica freda, però de dia ja estarem a més de 18 o 20 graus. I diumenge podríem superar els 20-22, i atenció, dilluns. Dilluns amb vent del sud encara farà més calor, i podríem arribar a superar els 23-24 graus, una temperatura totalment primaveral i fora de temps. Aquesta temperatura alta continuaria dimarts, però no tant. El dia més càlid, clarament, seria dilluns.
A Peixos Isma ens avancem al Black Friday amb una superoferta. Un quilo d'escamarlà gros i un quilo de gamba vermella grossa, tot només per 55 euros. Aprofita l'oferta Black Friday de Peixos Isma. T'havíem avisat. No estem disposats a aturar-nos perquè seguim a la primera línia de la transició energètica. Ara, fem un pas més buscant el millor servei per tu. Bassols Energia presenta la seva primera app per gestionar la teva energia de manera fàcil, ràpida i eficient. Perquè, des de sempre, i ara més que mai, sabem que ningú millor que tu gestionarà el que necessites. Bassols, l'energia compromesa. Descarrega't la nova app de Bassols Energia i descobreix tot el que hi pots fer.
El Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat el pressupost més alt de la seva història per al pròxim curs 2025. Un pressupost que per primera vegada trenca la línia dels 13 milions d'euros i compta amb un marcat accent feminista, defensor de la llengua catalana i amb una aposta clara per la sostenibilitat.
El Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat el seu pressupost per a l'any 2025. Es tracta d'un pressupost històric, el més alt que ha aprovat l'ENS i que se situa en gairebé 13 milions i mig d'euros, un 4,5% més que el pressupost anterior. La proposta es fonamenta en tres pilars claus i posa accent en l'aposta del català i a les polítiques feministes. El president del Consell Comarcal és Amadeu Rossell.
Avui presentem un projecte de pressupost amb un marcat accent feminista, defensor de la llengua catalana i també amb una aposta clara per la sostenibilitat a banda de tots els altres projectes i que ens explicaran properament. Són uns comptes molt ambiciosos, per primera vegada superaran el llindar dels 13 milions d'euros. Per tant, pensem que això és una data important de recalcar.
La proposta inclou una partida específica per a la promoció del català amb un increment del 3,64% en la partida de costos de personal. Això permetrà incorporar una persona que s'encarregarà de dinamitzar la taula de defensa i promoció del català. Una altra gran novetat d'aquest pressupost és la creació de la supèrbia de feminisme i igualtat, que comptarà amb una partida de 25.000 euros. Pel que fa a la sostenibilitat, en destaca la culminació de la segona fase de les obres de millora de l'abocador clausurat Ripollès 3. El vicepresident cinquè i conseller de gestió pressupostària del Consell Comarcal del Ripollès és Sergi Albric.
Tècnicament, diguem, tinguem un suport per desenvolupar aquesta taula de promoció i defensa del català. És un pressupost feminista, per primera vegada apareix doncs, la supèrbia d'igualtat i feminismes, doncs, que ens permetrà, per una banda, continuar impulsant els punts de la comarca, pot haver impulsat doncs, polítiques d'igualtat en l'àmbit LGBTI, i també, entre altres, doncs, hi ha per primera vegada a la història, i aquest sí que és un fet, doncs, una davallada, en aquest cas, de la despesa de residus, que això bàsicament és producte d'aquesta doncs, inversió de 650.000 euros que es va poder fer a la l'abocador comarcal i, per tant, d'aquesta manera controlar millor els lixiviats.
Segons l'ens comarcal, es tracta d'un pressupost que vol afavorir el benestar social i el desenvolupament econòmic de la comarca, tot garantint un futur més just i sostenible per a tothom.
Avui a ple l'Ajuntament d'Olot, Activem Olot demana més coordinació entre l'Ajuntament de la capital i l'empresa encarregada de la recollida i custòdia d'animals a la Garrotxa. Tot plegat per tenir un major control, diuen, de les colònies de gats a la ciutat. El seu portaveu, Jordi Rubio, diu que no s'està fent mala feina, però reclama més accions. En Gerard.
Activem Olot ha presentat una moció pel ple d'aquest dimecres en la qual demana una millora de la gestió de colònies de gats a la ciutat. Concretament demanen a l'empresa encarregada de gestionar el servei de recollida i custòdia d'animals de la Garrotxa, Caçara 2024, i a l'Ajuntament d'Olot prendre els drets i obligacions que per llei diu que els tocaria dur a terme pel que fa a la gestió de les colònies de gats. Diu que no estan fent mala feina, però que no és suficient. En parla Jordi Rubio, portaveu d'Activem Olot.
El que demanem és, ens assentem ja a començar a treballar plegats, perquè tots estem treballant però de forma descoordinada i cadascú, no?, doncs sense un eix comú, per tant assentant-nos i començar a treballar de manera coordinada per saber, primer, quants gats tenim a la nostra ciutat, perquè quantes colònies tenim, quants gats estan xipats, quants no, quants estan castrats, quants no.
Volen que es faci un cens i registre de les colònies de gats que hi ha a Olot, fer protocols de captura, esterilització i retorn o un programa sanitari, a més d'elaborar un pla d'actuació que incloguin accions del tipus actuacions veterinàries, gestió de gats malalts, accions de comunicació per sensibilitzar la població i evitar l'abandonament animal, campanyes d'adopció d'animals i formació de persones cuidadores de les colònies, entre altres accions. A la presentació de la moció aquest dimecres a l'Ajuntament també hi eren presents diverses voluntàries administradores de colònies de gats a la ciutat d'Olot. La Maria Àngels, una d'elles, es queixa que hagin de fer front a les despeses de menjar o veterinaris i reclamen més implicació de tots els agents. També diu que el control de colònies de gats és clau per a tots els veïns.
Jo tinc que dir que la colònia, una de les que tinc a bona vista, sortien moltes rates. La reina de la cantonada, que és senyora, sí que fan algunes cagarades. Jo sí tinc allà darrere per anar a fer. I va dir, diu, però prefereixo una caca que les rates que me van pujar dalt. I va estar a la meva habitació. I des que hi ha ells, no tinc rates.
Des d'Activem Olot calculen que a la ciutat hi ha entre 35 i 40 colònies de gats. També asseguren que alguns conductors de Teisa i TPO han prohibit a alguns usuaris pujar gats o gossos amb transportí als busos i asseguren que la llei permet que això es pugui fer.
El món es calcula que una de cada 5 dones i un de cada 10 homes afirma haver patit algun abús sexual al llarg de la seva infància. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut que s'han donat a conèixer aquest dimecres, coincidint amb el Dia Internacional del Dret dels Infants.
Amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Sexual contra nens, nenes i adolescents i el Dia dels Drets Infantils, els alumnes de 6a de primària de les escoles de Ripoll van enlairar desenes de globus carregats de desitjos i missatges amb l'objectiu que arribessin a tots els racons del món. En parlen els alumnes Judit Cova, Pau Alarcón i Gil Bassaganya.
El meu desig és que, amb tants drets que hi ha en el món dels infants, és que tots els nens del món, bueno, i nenes, puguin tenir tots aquests drets, puguin viure els drets que hi ha.
El meu desig ha sigut que tots els infants del món puguin tenir menjar i beure, i que no passin gana.
El meu desig ha sigut que tots els nens i nenes que estan en guerra tinguin pau, perquè les bombes poden destrossar cases, pisos, treballs i els nens es quedin
Aquest Dia Mundial recorda que tots els nens tenen dret a la salut, l'educació i la protecció independentment de la part del món on hagin nascut. Els nens i nenes de Ripoll han aprofitat per fer un crit al País Valencià i mostrar el seu suport amb els afectats per la Dana.
Esports, Martí Vayreda disputarà aquest cap de setmana l'última Copa del Món de la temporada de bicitrial.
El bicitrial torna al panorama esportiu de la mà del seu màxim exponent garrotxí, Martí Vayreda. El pilot, ja recuperat plenament de la lesió al menisc, va acabar vuitè l'última Copa del Món a Cordon, a França. Més de dos mesos després, el pilot torna a la feina per disputar la darrera Copa del Món de la temporada, també a França, aquest cap de setmana. Amb quin objectiu s'hi presenta el garrotxí?
És fer un top 6. L'objectiu per aquest fin d'any i també per al campionat del món és fer top 6. Top 6 vol dir entrar a la final. Per tant, a les semis has de quedar dins els 6 primers i un cop a la final és disfrutar-ho. Estic en el meu millor punt. O sigui, he notat molt que he anat millorant molt al llarg dels mesos. És veritat que cada vegada em costa millorar més, no? Ja estic en aquell punt on clar, ja hem arribat a un nivell molt alt.
L'última Copa del Món de la temporada d'aquest cap de setmana a la vila francesa de Moulin-le-Captif arriba més de 60 dies després de la darrera prova. Després de la lesió, Martí Vayreda considera que aquestes aturades de competició només el poden beneficiar.
Sí, tot el que sigui temps a mi em beneficia. Això segur. Segur, i més que, bueno, més que alguns altres et diria, perquè al final les temporades són molt llargues. Pensa que vam començar la temporada al març i l'acabem al desembre. És molt complicat també moltes vegades mentalment d'aguantar tots aquests mesos entrenant a tope, no? Perquè a més les Copes del Món les tenim molt separades.
La Copa del Món de França és l'última parada abans de viatjar cap a Abu Dhabi per disputar el Mundial de Bici Trial, que tindrà lloc del 10 al 14 de desembre. Una competició que té un sabor especial per Martí Vayreda. L'any passat es va coronar el tercer millor pilot del món a Glasgow.
I Joana Tobau s'ha proclamat subcampiona d'Espanya sub-17 d'halterofília, Martí Palau.
Joana Tobau no para de créixer en el món de l'halterofília. La campdavanolenca s'ha proclamat subcampiona d'Espanya sub-17, assolint la primera posició en dos temps i la segona en arrencada, en la competició celebrada a Toledo el cap de setmana passat. Tot i quedar-se a les portes de guanyar, Tobau està molt satisfet amb el rendiment i veure com l'esforç de tots aquests mesos ha tingut recompensa. Parla Joana Tobau, halterofilista.
La veritat és que em va agradar molt l'experiència i tot. Anar de campionat és una cosa que m'agrada molt, i després de tot el sacrifici que fem entrenant i tot, doncs arribar i veure que has fet un bon resultat, doncs t'alegra. I després de passar unes setmanes portant una bona alimentació, entre els estudis, entrenar i tot, doncs surts satisfet si has tingut una bona competició.
La competició no s'atura, i és que aquest cap de setmana la Joana viatja a Almeria per participar a la Copa de la Reina, prova que es disputa en equips. La campdavanolenca té clar que el seu objectiu en aquest esport és a llarg termini, intentant assolir tot allò que es proposi.
Ara aquest cap de setmana següent tenim el campionat de la Copa de la Reina i del Rei, que és per equips, que és absoluta, i anem a Almeria. I després, doncs, de cara a l'any que ve, doncs, m'agradaria fer la mínima de l'europeu. I si es pot arribar a fer la del Mundial, doncs això, però la fita està en fer la mínima per anar a l'europeu.
L'halterofília és una disciplina molt exigent, que demana molt entrenament i controlar l'alimentació, sobretot les setmanes abans de competir. La Joana té clar que vol fer camí en aquest esport i, de moment, els resultats l'estan acompanyant. El pròxim repte, aquest cap de setmana, a Almeria.
Gràcies, Martí. Atenció, hi ha retencions importants a Bracons a aquesta hora. Hi ha trànsit lent en direcció cap a Vic i el trànsit està aturat en sentit contrari, és a dir, en direcció cap a Olot. Hi ha desviaments en alguns punts, sobretot a l'accés als tunnels per la banda d'Osona. Per tant, circuleu amb precaució i eviteu passar per Bracons a aquesta hora, si és possible. Ho deixem aquí. Fins demà.